Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya. Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 3 de gener del 2023. Un dia que comença amb el cel mig ennuvolat a gran part del país i amb menys fred que ahir. Ara mateix s'escapa algun ruixat a punts del litoral central, però al llarg del matí farà net i s'obriran clarianes. Tot plegat, amb tramuntana al cap de Creus i un migdia lleugerament més fresc que ahir. Un dimarts que farem tertúlia a partir de les 9 amb Isabel García Pagán, Anton Losada, Bernat de Déu i Toni Aire. Amb ells parlarem de violència masclista després de la manifestació d'ahir a Barcelona contra l'onada d'assassinats i d'agressions sexuals d'aquestes últimes setmanes. La consellera d'Igualtat, Tània Verge, va assegurar que per erradicar la violència masclista cal implicar-se per erradicar el patriarcat. En la mateixa línia, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, demana un esforç a tots els sectors de la societat per eliminar aquesta xacra. Avui ens preguntarem què està passant, per què està passant i com podem evitar que continuï passant treballant des de la base, des de l'educació. Ho comentarem amb dues psicòlogues expertes en educació sexual, Anna Sàlvia, especialitzada en alumnes de primària, i Vanessa Rodríguez, especialitzada en adolescents. D'altra banda, el comitè assessor del govern per la pandèmia s'ha tornat a reunir després de mesos sense fer-ho. El motiu de la represa de les trobades és el brot que hi ha ara a la Xina i la preocupació que ha despertat fins i tot a l'Organització Mundial de la Salut. Ara bé, en cap cas tenen previst recomanar noves restriccions. Pere Mas trepitjarà l'ull de poll. Als esports, l'Espanyol no rendeix i ara impugna el derbi de dissabte per alineació indeguda. El club blanc-i-blau considera que Robert Lewandowski no podia jugar perquè estava sancionat per dos motius. El primer, una doble groga, i el segon, per faltar el respecte a l'àrbitre. El Barça va recórrer la sanció de la justícia ordinària, que va adoptar mesures cautelars i va permetre jugar a Lewandowski. A criteri de l'Espanyol, però, la sanció per doble groga és indiscutible i el davanter no hauria d'haver jugat al derbi. Què pot passar a partir d'ara? Doncs ho preguntarem a l'advocat Xavier Albert Canal, president de l'Associació Catalana de Dret Esportiu. L'Espanyol, per cert, que juga aquest vespre a les 7 en directe a RAC1 contra el Celta de Vigo en els setzens de final de la Copa del Rei. Avui també és el torn del Real Madrid, que a les 9 visita el Cacereño. A les 11 tocades, avui al món a RAC1, coses d'internet amb l'Albert Lloreta i la Paula Carreras, que ens explicaran com TikTok està canviant la indústria musical i també ens parlaran de testos de personalitat. Després, videojocs amb l'Albert García, que ens farà 5 cèntims dels millors videojocs del 2022 i també dels que vindran aquest 2023. I tot plegat, el dia que saludarem Marc Bala, un dels responsables del conte de Nadal de RAC1 d'enguany, que és l'adaptació lliure del Camell d'Orient dels Manel, ara que som a tocar de l'arribada dels Reis. I amb el Ramon Bartolí i el diàling, com sempre, arribarem al migdia. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC1, amb Albert Sol.
Cop d'ull a la matinada. Albert Pedrol, Arnau Toledano, bon dia.
Bon dia.
Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Nil?
Doncs sí, comencem amb la concentració d'aquesta nit passada de centenars de persones al centre de Barcelona contra l'onada de casos de violència masclista que s'ha viscut les últimes setmanes, tant a Catalunya com a Espanya, amb el lema Ni una menys, ni una més. L'entitat Novembre Feminista convocava aquest acte i la seva portaveu, Dolor Polidó, ha exigit a les autoritats, tant als ajuntaments com al govern i a l'Estat, que posin tots els recursos que calguin per frenar les agressions i els assassinats.
S'ha d'actuar, protegir, donar recursos a les dones, veure que estan vivint situacions de violència, i l'altre punt clau és el tema de la prevenció. En una gran part passa per l'educació, per la coeducació, per educar en una societat amb valors d'igualtat entre dones i homes.
Això recordem-ho després que el 2022 s'hagi tancat amb 48 dones assassinades a Espanya, 12 d'elles al desembre, el mes passat. A la manifestació també hi han participat, entre d'altres, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que han demanat un esforç social per posar fi a aquesta xacra.
Una prova més que aquest degoteig de casos de violència masclista no té aturadors, que gairebé cada dia en coneixem un de nou. Ara, a Terrassa, on la justícia investiga un agent dels Mossos d'Esquadra que hauria agredit sexualment una dona transexual.
Per tot plegat, el Departament d'Interior de moment l'ha suspès de sou i de feina i Afers Interns ha dut el cas a un jutjat perquè investigui si hi ha hagut algun delicte. La gent que forma part de la Brimo va quedar amb la dona a través d'una aplicació de cites, segons explica el periòdico. Després ella va denunciar que havia patit una agressió a comissaria. I per cert que els Mossos també investiguen una possible agressió homòfoba en un tren a Barcelona. Hi ha 4 persones detingudes, 3 homes i una dona, que haurien agredit 2 nois per la seva orientació sexual dins d'un vagó de Rodalies a l'estació de la plaça de Catalunya.
Que per cert, ahir també us explicàvem aquest cas de l'empresa de Madrid que va obligar unes candidates a hostesses de vol a quedar-se en roba interior. Doncs bé, Inspecció de Treball investiga aquesta empresa. Es tracta de la companyia Mecti, que buscava treballadores per Kuwait Airways. Segons ha avançat el diario.es, la convocatòria es va fer a l'hotel de Melià Barajas. Per tot plegat, avui al Món a RAC1 conversarem amb la psicòloga experta en educació sexual, Anna Salvia, i la psicòloga, psicopedagoga i sexòloga experta en educació sexual en adolescents, Vanessa Rodríguez, també a tomb de les dades que hi explicàvem del Mundo a partir de l'Institut d'Estadística Espanyol, que deia que les agressions, els delictes sexuals comesos per adolescents en els últims 10 anys s'han disparat un 170%. Ens preguntarem per què ha passat això i quins factors hi tenen a veure. Què més tenim, Nil?
Doncs que al Brasil milers de persones continuen fent cua al voltant de l'estadi del Santos per poder acomiadar-se de Pelé, que serà enterrat aquesta tarda. Són les 2 de la matinada i pocs minuts al Brasil, però això no ha aturat la gent. La fila per entrar-hi, de fet, és tan llarga que les autoritats donen per fet que tothom no hi podrà accedir abans que tanqui. D'aquí a unes 8 hores, en aquell moment, s'ha de tancar aquesta cerimònia perquè el fèretre ha de ser traslladat al cementiri. Aquest matí és previst que hi passi també el nou president del país, Luis Ignacio Lula da Silva. Entre les persones que ja hi han anat per dir adéu a Pelé destaquen Rivaldo o el pare de Neymar, que ha fet un petó al front de l'exjugador aprofitant que la família ha deixat visible la part superior del cos.
I també en paral·lel, més de 65.000 persones es van acomiadar ahir de Benet XVI durant el primer dia de la Capella Ardent al Vaticà.
El papa emèrit, recordem que va morir dissabte als 95 anys, doncs bé, les despulles des d'ahir al matí a la Basílica de Sant Pere, que van superar les expectatives que tenia la delegació del govern italià a Roma, que calculaven que unes 35.000 persones hi passarien. Finalment es va pràcticament doblar aquesta xifra. Veurem també què passa aquests propers 2 dies de comiat.
Més coses, quan són les 6 i 7 minuts del matí, la Generalitat torna a reunir el comitè assessor del Covid arran de la nova amenaça que suposa l'explosió de contagis a la Xina.
Una trobada que es va fer ahir amb l'objectiu, com va anunciar la setmana passada el conseller de Salut, d'extremar la vigilància del virus. Això amb els ulls posats també a l'arribada de vols del gegant asiàtic a partir de dilluns vinent a l'aeroport del Prat. Tot i això, des del govern espanyol asseguren que fins ara no s'ha detectat cap positiu per Covid entre els primers passatgers que han aterrat a Espanya. Ho han fet fins ara a l'aeroport de Madrid-Barajas. Des de dissabte se'ls pren la temperatura i se'ls fa un test d'antígens i avui s'hi sumarà una altra mesura més. Se'ls demanarà també el certificat Covid per poder entrar.
I atenció al meló que va obrir ahir la nova magistrada del Tribunal Constitucional, María Luisa Segoviano, i que ha generat ja força polèmica a Madrid. En una entrevista a Onda Cero, Segoviano, que s'estrena, com dèiem, al càrrec, veu possible que el Tribunal estudiï el dret a l'autodeterminació a Espanya, per exemple, pel cas de Catalunya.
Pienso que ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar. Yo no hay que rechazar de entrada nada, nada. Pero eso no quiere decir que se admita. Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito, ¿no? Decir, no, eso es que ni se mira, no. Vamos a verlo despacio.
I tot això mentre la Moncloa veu com les reformes del Codi Penal acordades amb Esquerra generen un rebuig majoritari a l'Estat.
Sí, segons un sondeig que publica aquest matí El Mundo, entre un 55 i un 80% dels enquestats a l'Estat estan en contra dels canvis aplicats. El que genera més posicions contràries, la rebaixa del delicte de malversació, que frega aquest 80% que ara dèiem. La derogació de la sedició tampoc no la veuen bé la majoria dels votants espanyols, només els d'Unides Podem la validen i els del PSOE estan força dividits, si bé s'imposa per poc la posició contrària també a aquesta derogació. Unes xifres que, segons el diari, són un dels motius principals de la baixada en intenció de vot dels socialistes, que pronosticava, per exemple, també l'enquesta que hi feia El Mundo sobre unes eventuals eleccions espanyoles.
6 i 9 minuts, el govern espanyol fa un cop de porta definitiu a la rebaixa de l'IVA del peix i la carn.
Sí, la Moncloa defensa que amb les mesures que ha aprovat fins ara, que no inclouen aquesta rebaixa, ja n'hi ha prou. Per exemple, amb la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics o el xec de 200 euros per famílies vulnerables. Ho deia la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Es evidente que siempre podemos ir a más, ¿no? Que toda medida es bienvenida, pero desde luego yo creo que con estas medidas estamos demostrando que este es un gobierno que planta cara a la situación, que desde luego adopta todas las medidas que son necesarias y que queremos ayudar a la ciudadanía.
Declaracions que feia la ministra coinciden amb l'entrada en vigor de la mesura, que ja es nota a les lleixes dels comerços. Segons un càlcul que ha fet la Vanguardia, 10 aliments bàsics que abans costaven en total 39,77 euros, ara, amb aquesta rebaixa o supressió de l'IVA, en costen 38. La diferència, per tant, és d'un 4,5% a la baixa. Són productes com ara una garrafa d'oli, un quilo d'arròs, una barra de pa o una dotzena d'ous.
A banda, una mesura més de la Moncloa, els qui vau comprar un abonament per viatjar de franc amb Rodalies i regionals de Renfe, sapigueu que a partir del 9 de gener, és a dir, dilluns de la setmana que ve, podreu recuperar les fiances pagades per aquests abonaments gratuïts.
Això sempre que hagueu fet com a mínim uns 16 desplaçaments amb cada bitllet comprat fa un trimestre. En concret, el 9 de gener començaran a rebre la fiança els qui van fer el pagament amb targeta quan van comprar aquest abonament. Els que van fer l'ingrés en efectiu, van pagar en efectiu, caldrà esperar el 15 de gener, serà a partir d'aquesta data que caldrà acostar-se a les taquilles de les estacions per reclamar la devolució de la fiança. Recordem-ho que és de 10 o de 20 euros.
Més coses, la venda de cotxes ha caigut a la meitat en només 5 anys.
La incertesa econòmica, la inflació i la crisi de semiconductors van fer que l'any passat es matriculessin poc més de 100.000 cotxes a Catalunya, és un 8% menys que l'any anterior, però és que és pràcticament la meitat dels 190.000 de l'any 2017. Són dades de la patronal ANFAC, que també destaca la crescuda dels vehicles elèctrics i híbrids. Mentre els de benzina van caure les vendes un 18% respecte al 2021, els de dièsel van caure un 29%, No ho fan, però, els cotxes elèctrics, els híbrids o els de gas, que van augmentar les seves vendes. Ho van fer un 11%.
I la campanya de rebaixes, que començarà just l'endemà de Reis, podria generar 35.000 nous llocs de feina a Catalunya.
Si s'acaba complint aquesta expectativa, seria un 12% més que l'any passat. És la previsió que fa el portal Adeco, que està especialitzat en ofertes laborals i que apunta que la creació d'ocupació serà més gran a Catalunya que a qualsevol territori de l'estat espanyol. Unes previsions, diu Adeco, més optimistes que les de Nadal o pel Black Friday. L'altra cara de la moneda, això sí, que un 90% d'aquests llocs de treball que es crearan seran temporals. Només el 10%, doncs, seran fixos o discontinus.
A Rússia, mentrestant, hi ha onades de crítiques cap a Vladimir Putin després que un atac ucraïnès a la regió de Donetsk la nit de Cap d'Any matés pel cap baix 63 soldats de Moscou.
El que representa un dels atacs més letals d'Ucraïna, i la xifra podria ser molt més alta. De fet, 63 morts són les que confirma el Kremlin. Les autoritats ucraïnanes parlen de 400 militars russos morts, uns números que donen per bons a diverses veus dins mateix de Rússia, que critiquen, a més, que aquestes víctimes no haurien estat soldats professionals de l'exèrcit rus, sinó ciutadans obligats a mobilitzar-se els darrers mesos. Entre d'altres, el vicepresident de l'Assemblea de Moscou, Andrei Medvedev, demana explicacions al Kremlin per les males perspectives que la guerra té per Rússia a hores d'ara.
Alguna cosa més?
Sí, un apunt. Si ahir parlàvem ja de l'actor Jeremy Renner, hem de dir que l'han operat d'un traumatisme toràcic i diverses lesions ortopèdiques després de l'accident que va tenir amb una màquina llevaneus. De fet, segons la CNN, les ferides de l'actor són tan greus que l'han hagut d'intervenir dues vegades en poques hores. De moment, Renner continua en estat crític a l'UCI, tot i que està estable.
Són les 6 i 13. Pel que fa als esports, tenim alguna cosa de nit i matinada, Albert?
Sí, que el comitè de competició desestimarà, si no hi ha un gir de guió, la impugnació del derbi entre el Barça i l'Espanyol que ha presentat el club blanc i blau per alineació indeguda de Robert Lewandowski, sancionat amb 3 partits en la jornada anterior al camp de l'Osasuna, però aquí la justícia ordinària li va donar la cautelar només 24 hores abans del partit. Ho ha dit el Tu diràs de Recul, advocat especialitzat en dret esportiu, Josep Vandellós, que creu que el recurs de l'Espanyol té molt poc recorregut.
Ho entenc com una acció de cara a la galeria. No crec que aquesta acció tingui més recorregut. El tema d'alineació indeguda es limita a un supòsit molt clar, no? Que és quan un jugador participa en un partit sense complir els requisits reglamentaris, que són tenir una llicència i no estar suspès. En aquest cas, té una llicència i no estava suspès perquè el jutge central del contenciós administratiu va suspendre la sanció.
El que defensa l'Espanyol és que el davanter polonès hauria d'haver complert almenys un partit de sanció per la doble groga que va veure a Pamplona. De la seva banda, el Barça podrà seguir comptant amb Lewandowski mentre el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport no es pronunciï. Per tant, ara com ara, sí que podria jugar diumenge al camp de l'Atlètic de Madrid i, en qualsevol cas, la sanció no afecta a la Copa.
Avui també intentarem parlar amb algun expert que ens aclareixi una mica què està passant, perquè és aquest derbi que semblava que, és això, s'ha escalfat més fora del camp que no pas dins del camp. Sí que al final el partit sí que va acabar sent emocionant, però és veritat que tant des del principi com a posteriori sembla que hi ha més tensió fora del terreny de joc que no pas a dins, i també a veure com pot acabar tot aquest serial amb Lewandowski, perquè ara mateix no se sap ni si podrà jugar contra l'Atlètic de Madrid, ni quan s'haurà de complir aquesta sanció, ni quan resoldrà el tribunal. En fi, és tot un despropòsit que veurem com s'acaba de resoldre. Per cert, que parlant de la Copa, avui juga l'Espanyol, no?
Sí, el seu partit de setzens de final contra el Celta, a les 7 de la tarda i a Cornellà al Prat. El partit el podreu seguir en directe des d'un quart d'hora abans a RAC1. Més tard, a les 9, el Madrid visita el camp del Cacereño d'Extremadura, equip de tercera categoria del futbol espanyol.
Què més tenim?
Que a Anglaterra el Liverpool va perdre contra tot pronòstic 3-1 al camp del Brentford i es despenja de la lluita per la Premier. Ara té 17 punts menys que l'Arsenal i 10 menys que el City, a sobre amb un partit més. I en bàsquet, el Barça ha atrapat el Madrid al capdavant de la classificació de l'ACB després de guanyar els blancs de nou al Wizzing Center.
I tenim alguna cosa més de nit i matinada?
Sí, que un jugador de futbol americà està ingressat en estat crític a un hospital de Cincinnati després de rebre un fort cop al pit aquesta matinada en el partit que jugaven els Buffalo Bills i els Cincinnati Bengals. Es diu Damar Hamlin, té 24 anys i s'ha desplomat en una jugada en què ell mateix havia aplacat un jugador rival. La Lliga ja ha reconegut que Hamlin es troba en un estat molt greu i ha deixat suspès sense data aquest partit que jugaven els dos equips.
Pel que fa al temps, Arnau, venim cap aquí, que hi ha alguna gota, eh?
Doncs sí, ara mateix s'escapen, de fet, alguns ruixats de caràcter feble a punts de la costa central i aquests aniran viatjant cap a la costa brava perdent pistonada. També s'escapa alguna goteta cap a zones del Prepirineu, cota de neu alta i baixant dels 2.000 metres i amb núvols ara mateix també pràcticament a tot el país. De cara a mig matí, quarts d'11 i de 12, anirà fent net i poc a poc s'obrirà el cel i sortirà el sol, tret d'alguns sectors del Ripollès i de la Cerdanya, on pot ploure encara una mica de cara a la tarda, amb neu a 1.800 metres. Tot plegat bufarà la tramuntana al Cap de Creus i baixen una mica més els termòmetres de cara al migdia, màximes de 12-16 graus. Demà fa net del tot i torna l'anticicló, que se'ns tira al damunt. Per tant, a partir de dimecres i tirant endavant de la setmana s'espera bon temps i un ambient més tranquil i assolellat, també aquesta mateixa tendència de cara a Reis. Tornen les boires pràcticament a qualsevol punt del Pla de Lleida, Catalunya Central i Plana de Vic. Per tant, precaució amb el cotxe perquè aquests bancs de boira seran persistents. I ara mateix tenim 12 graus en Posta, 8 a Manresa, 4 a Vic i a Puigcerdà i 13-14 a Barcelona.
El món a RAC1 amb Albert Sol.
6 i 17, el diàling. Hola, Ramon Bartolí, bon dia.
Bon dia, què tal? Bé. Com estem?
Molt bé.
Bé? Jo tinc molta sort. Ja estic entrant en aquesta dinàmica de mandra, bàsicament.
Només és dia 3 de gener, eh?
Ja, sí. Bueno, però pensa que en un mes ja estarem a l'equador de la temporada, no? Una cosa així, el febrer, més o menys. Diria que sí. I a partir de llavors ja farà baixada, perquè els dies s'estiraran, etc. Però ara sempre és aquella cosa que a principi de temporada vas molt disciplinat i ara ja et fa mandra llevar-te al matí, especial mandra, i, en fi, no tinc gaire cosa més a explicar-vos. Més enllà de la mandra que arrossego. Tu què tal? Estàs millor que jo?
M'ho dubto, perquè almenys
d'acord.
Tu hi ha hagut algun dia més que has pogut descansar i jo...
Sí, algun dia puntual, però sí. Ni te n'adones. Ha estat molt, molt poca cosa, en realitat. A mi m'hagués agradat fer festa tots aquests dies, però...
Tots, vull dir, fer vacances com...
Ah, clar, com el jefe. A veure, escolta, per què no? Per demanar.
Però després ell s'hi posa cada dia aquí 6 hores, vull dir...
Bueno, també. Jo també, 6 hores, de diferent manera, fora de l'estudi.
Diferent manera, ara baixo a comprar aquí una coseta...
No, home, no, ara això va ser l'altre dia perquè havíem de celebrar
ara
coses.
Ara miro Google Earth, a veure...
Meteofrans.
Sí, això és veritat, això també és veritat. Sí, l'hora d'esmorzar és necessària.
És sagrada, eh?
És sagrada, sí. L'hora, en fi. Ho anirem reconduint, això. Què tal, Arnau?
Molt bé.
Tu
ets company d'equip, també.
El què?
Parlar del temps, també, ets company.
Sí, home, fem pinya.
Esteu sobre representats.
Això sempre ho pensa el Sort, que estem sobre representats des d'aquest punt de vista.
Mai sabrem els meteoròlegs.
Bueno,
Va. Ell creu que sí. Ell creu que són masses, però no hi pensa que els altres són periodistes. Saps? Que també podríem dir que esteu sobrerepresentats.
Sí, però, clar, tu quanta gent està parlant del temps en aquesta taula?
Ara mateix ningú. Però en podríem parlar dos. Sí, sí. Bueno, o tots també, que és un tema de debat últimament, el temps i la calor que està fent i com està plovent de poc. No? Mm-hmm. Vist des d'aquest punt de vista, no t'he convençut.
No.
D'acord. Escolta, va, anem al diàling, que avui el tall és teu perquè la setmana passada vas fer ascendir de categoria el company Ernest Codina, que es va encarregar de dirigir... Ai, perdó. Perdoneu, que m'ha sortit un pollastre. Dic que Ernest Codina es va encarregar de dirigir l'especial Recampanades de RAC1 i RAC5 i tu, doncs, el vas fer ascendir de categoria. I va passar això.
L'equip del Matina de Codina acomiadarà el 2022 i donarà la benvinguda al 2023 en un programa especial en directe a partir de les 11 de la nit i fins ben entrada la matinada. Una festa que, més enllà de col·laboracions de gent de la casa, comptarà amb la participació en directe dels oients. Ho ha explicat a RAC1 el president, el presentador.
El xut al pèl!
El president, el presentador del Matina Codina, Ernest Codina.
El presidente es el que tiene que dirigir el mensaje al mundo.
Ui, que se t'escapava.
S'ha de dir que després va entrar l'ensotran fora i va fer com si fos el president de la ràdio i una mica...
Sí, va fer com una espècie de missatge així gairebé institucional, és veritat. Sí, sí, però és que clar, veníem d'això, veníem, era aquell dia.
Sí, sí.
En fi, res més, companys. Us estimo.
Són les 6:21. Avui, mira, com cada any també hi ha grups que treuen Nadales, i gràcies a Déu que em van traient, perquè si no arribaria un punt que aquests dies no sabríem quines posar. Aquesta, la que sentirem avui, és d'un grup de Granada, Lori Meyers, i la cançó es diu Házmelo saber.
Abrígame y acaríciame frente al fuego, viendo juntos la nieve caer, y te escucharé, házmelo saber, pero nunca, nunca me dejes otra vez.
Lori Meyers, amb aquest Hazme lo saber, despertant un dimarts, és ja 3 de gener del 23, les 6 i 25.
El món a RAC 1.
I fins a dos quarts repassem les notícies del dia. El Hard Rock, l'aeroport del Prat, la B40 i la política fiscal del PSC encallen la recta final de la negociació dels pressupostos. Tot i que hi ha avenços pel que fa a les qüestions més socials, les dues parts s'enroquen en la negociació política. El govern, de fet, diu que ja ha acceptat el 87% de les peticions socialistes, però demana que deixin fora els temes més de caire polític. El PSC, per contra, reivindica que són peticions fonamentals. Tot i això, el partit de Salvador Illa és optimista, confia que el pacte es tanqui molt aviat, Marc Segués.
Des de Palau apunten que l'entesa és a prop, ja que han acceptat 147 propostes del document que els socialistes van presentar abans d'acabar l'any, uns acords que representen 5.380 milions d'euros. Ara bé, la consellera Laura Vilagrà apunta que temes com el Hard Rock o l'ampliació del Prat no han d'entrar dins de la negociació.
Que són temes extrapressupostaris i que, per tant, ara ens centrem, i és prou important, en els acords més econòmics, més que fan referència a inversions en mobilitat, en salut, en educació i tots els altres temes, i és el que estem treballant en aquests moments.
La portaveu socialista al Parlament, Alicia Romero, pressiona el govern perquè accepti els punts restants i així aprovar els comptes com més aviat millor.
Aquesta setmana hauríem de treballar per poder, potser la setmana vinent, tenir un acord, i volem que això es faci dins el primer trimestre de l'any. Estem positius o confiats en que sigui així, perquè no veiem res doncs que sigui insuportable per part del govern i d'Esquerra Republicana.
Socialistes i republicans intensificaran les trobades els pròxims dies, reunint-se demà i dimecres.
Més qüestions. Finalment, després de diversos ajornaments, aquesta tarda és previst que s'enlairi el Manut, el segon nanosatèl·lit que enviarà la Generalitat a l'espai. El llançament a través de l'empresa SpaceX està programat minuts abans de les 4 de la tarda des del Cap Canaveral, als Estats Units, Agustí Serrat.
L'objectiu de la missió és obtenir dades per combatre el canvi climàtic. Entre d'altres coses, el Manut permetrà millorar la productivitat dels cultius, prevenir incendis i planificar el desenvolupament rural i urbà del país. El Manut passarà per Catalunya cada 5 dies i en farà fotografies que compartirà amb una xarxa d'altres satèl·lits. Recordem que la Generalitat ja va posar en òrbita el març del 2021 l'Enxaneta. En aquell cas, la seva missió era millorar la xarxa a les zones menys connectades de Catalunya.
Plana econòmica, l'empresa creadora del famós videojoc Angry Birds obrirà seu a Barcelona. La companyia finesa Rovio hi establirà el seu primer centre de treball al sud d'Europa. L'estudi estarà especialitzat en el desenvolupament de videojocs i permetrà crear una trentena de llocs de treball aquesta primera meitat de l'any.
Per instal·lar-se a Barcelona, l'empresa ha tingut el suport de l'Agència per la Competitivitat de la Generalitat. El conseller delegat d'Acció, Albert Castellanos, ha explicat a RAC1 que Catalunya és una de les destinacions preferides per aquest tipus de companyies.
Com a inversió del sector del videojoc, són projectes molt intensius en innovació, creativitat, talent digital. No és casualitat que en els últims 5 anys des de Catalunya siguem el territori amb major capacitat d'atracció d'inversió en el sector dels videojocs.
Castellanos reivindica que Catalunya és capdavantera a la Unió Europea pel que fa a la capacitat de captació d'inversió estrangera dins del sector dels videojocs. Des del 2018 s'hi han establert 20 projectes nous amb una inversió de 120 milions d'euros i la creació de gairebé 1.000 llocs de treball.
En crònica de successos, després de 5 intents, l'Audiència de Lleida jutjarà finalment el mallorquí conegut com l'estafador de l'amor, acusat d'haver estafat més de 140.000 euros a una dona lleidatana. Tot i que l'home havia pogut esquivar les 5 cites judicials anteriors, aquest judici hauria de ser el definitiu, perquè l'acusat ja està en presó preventiva, perquè no pugui eludir la cita. Detalls des de Lleida. Julien Andrés, bon dia.
Bon dia. L'últim judici va tenir lloc l'1 de desembre i l'acusat, com les 4 vegades anteriors, va optar per no presentar-se. Ara es troba a la presó a l'espera del judici. Els fets es remunten a l'any 2016, quan l'acusat de 27 anys, PI de Mallorca, i la denunciant, una lleidatana, es van conèixer per internet. Després de temps parlant i fins i tot d'haver quedat de manera presencial, l'home va convèncer la noia perquè li facilités les contrasenyes dels comptes bancaris. Segons ell, per aconseguir una bona suma de diners. La realitat és que entre crèdits i transferències l'acusat va obtenir 141.000 euros. Ara demanen 5 anys de presó, que torni els diners i una multa de 4.500 euros.
I posem una mica de música, perquè el videoclip de la cançó Supermercat de Lil Dami és el vídeo musical en català més vist a YouTube l'any 2022.
M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat.
La cançó del raper Tarrasenc, de fet, és l'única en català que va superar el milió de reproduccions l'any passat.
Darrere de Lil Dami se situen videoclips de Buhos, El Pot Petit, que ocupa 4 posicions dins del top 10, Zoo, CH, Rosalén, amb Sílvia Pérez Cruz i The Tietz. Les dades, però, no conviden l'optimisme, perquè les reproduccions de cançons en català han caigut un 30% respecte a l'any 2021, el que recull la revista Under Rock.
I hem arribat així a 6:45 del matí. Bon dia i bona hora a tothom. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que... Ja centenars de persones es concentren a Barcelona contra l'onada de casos de violència masclista. Agustí Serrat, bon dia.
Bon dia. L'entitat Novembre Feminista va exigir a les autoritats que posin més recursos per frenar agressions i assassinats, això mentre la justícia investiga un agent dels Mossos que hauria agredit sexualment una dona transsexual a la Terrassa.
Entretant, aquesta matinada al Brasil, milers de persones continuen fent cua al voltant de l'estadi del Santos per poder acomiadar-se de Pelé.
Les portes es tancaran avui a les 2 del migdia per enterrar el futbolista a la tarda. Mentrestant, al Vaticà, més de 65.000 persones es van acomiadar ahir de Benet XVI durant el primer dia de Capella Ardent.
La Generalitat torna a reunir el comitè assessor del Covid per la nova explosió de contagis a la Xina.
La trobada es va fer ahir per extremar la vigilància, però en cap cas per aprovar noves restriccions. Això quan dilluns vinent arriba el primer vol de la Xina a l'aeroport del Prat i el govern espanyol assegura que de moment no s'ha detectat cap positiu.
La nova magistrada del Constitucional, Maria Luisa Segoviano, veu possible que el tribunal estudiï el dret a l'autodeterminació.
I això podria afectar el cas de Catalunya. La magistrada progressista creu que el Constitucional no pot vetar cap tema, però admet que la qüestió és complicada.
Cop de porta definitiu del govern espanyol a rebaixar l'IVA del peix i la carn.
Defensa que amb les mesures aprovades fins ara, com la reducció de l'IVA als aliments bàsics o el xec de 200 euros per famílies vulnerables, ja n'hi ha prou. Això mentre, segons La Vanguardia, els aliments bàsics s'han rebaixat un 4,5%.
La venda de cotxes a Catalunya ha caigut a la meitat en només 5 anys.
El 2022 es van matricular poc més de 100.000 vehicles, pràcticament la meitat dels 190.000 del 2017. La patronal ENFAC en culpa la inflació i la crisi de microxips, tot i que destaca la crescuda dels cotxes elèctrics.
La campanya de rebaixes podria generar 35.000 nous llocs de treball.
És un 12% més que l'any passat, és la previsió del portal Adeco, que apunta però que el 90% d'aquests llocs de treball seran temporals i només un de cada 10 fixa o discontinu.
A Rússia, nova onada de crítiques cap a Vladimir Putin.
Això després que un atac ucraïnès a Donetsk que la nit de cap d'any matés com a mínim 63 soldats de Moscou. És la xifra que confirma el Kremlin, tot i que Ucraïna ha parlat de més de 400 militars morts.
I als esports, el titular destacat, la impugnació del derbi entre el Barça i l'Espanyol que ha presentat el club blanquiblau. Albert Pedrol, bon dia.
Bon dia. L'Espanyol defensa que Robert Lewandowski hauria d'haver complert almenys un dels 3 partits de sanció que li van caure al camp de l'Osasuna, malgrat que tot apunta que la queixa no prosperarà. En paral·lel, al Barça espera que el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport es pronunciï sobre la cautelar del polonès. Avui l'Espanyol rep el Celta, el 16 de final de la Copa del Rei, a les 7 de la tarda i a RAC1, i el Barça de bàsquet atrapa el Madrid al capdavant de la Lliga després de guanyar-lo de 9 punts.
Són els titulars d'aquest dimarts 3 de gener, que estem començant amb força núvols també, amb algun petit plogim que cau a aquesta hora. Arnau Toledano, bon dia.
Bon dia.
I a banda d'això també, amb una mica menys de fred.
Doncs sí, mira, ara comencem per aquesta una mica menys de fred, és per causa dels núvols que han impedit que la temperatura caigués aquesta matinada. I també ara s'escapen alguns ruixats de caràcter feble, alguns plogims cap a la costa central, i aquests aniran viatjant cap a la costa brava i aniran perdent força. També s'escapa alguna gota cap a zones del Prepirineu, cota de neu alta i baixant dels 2.000 metres, i amb núvols també pràcticament a tot el país. De cara a mig matí ja aniran perdent força aquests ruixats, com deien, també s'aniran obrint clarianes, sortirà el sol tret d'alguns sectors del Ripollès i la Cerdanya, on pot ploure una miqueta cap a la tarda neu a cap als 1.800 metres. Tot plegat bufarà també la tramuntana cap a zones del Cap de Creus i baixa una mica els termòmetres al migdia, màximes de 12 a 16 graus. De cara a demà torna l'anticicló, torna el temps i també tornen les boires al Pla de Lleida de la Catalunya Central, per tant, precaució amb la conducció perquè seran espesses i amb sensació realment hivernal.
I parlàvem d'una mica menys de fred, repassem quins valors tenim a aquesta hora del matí als termòmetres.
Doncs mira, tenim 12 graus a Amposta, en tenim 8 a Manresa, 7 a Santa Coloma de Queralt, també a la Bisbal d'Empordà, en tenim 4 a Puigcerdà o a Vic i 13 a 14 a la ciutat de Barcelona.
4 minuts per sobre de 2:15.
RAC 1. Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals.
La nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites.
Veniu a comprovar que vist de prop, ningú és normal.
Pares Normals. Entrades ja a la venda. Teatrepoliorama.com.
Aquest Nadal regala a l'Ura. Un increïble espai de bellesa i benestar on trobaràs les més exquisides firmes i els millors professionals del sector. Gaudeix de més de 500 tractaments de bellesa i benestar i obsequia qui més estimes amb una de les nostres capses regal personalitzables amb l'import que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuig els convencionalismes i regala a l'Ura. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal.
Aquest Nadal emociona't, sorprèn, regala, comparteix, estima. I si t'has de desplaçar, fes-ho amb transport públic. Aquest Nadal, Barcelona't amb TMB. Qui ja coneix Plus Fresc Supermercat sap que som especialistes en frescos, que afavorim els productors locals, que ens agrada el tracte personalitzat i que tenim ofertes molt bones per ajudar-te a estalviar. I si no ens coneixes, és hora que vinguis a Plus Fresc i gaudeixis fent la teva compra.
La carn gustosa i sana 100% criada a Lleida. El peix més fresc de la Llotja. La fruita i verdura d'aquí. Tenim 7 establiments a Barcelona.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies a RAC1.
El món a RAC1.
Despertant aquest dimarts 3 de gener, un dia en el que aprofundirem en la xacra de la violència masclista al món a RAC1. De fet, parlarem de l'augment molt significatiu de les agressions sexuals, dels assassinats masclistes que hem viscut les últimes setmanes tant a Catalunya com a Espanya. Ho farem amb una taula de debat a partir de 9:15 del matí i després també de la darrera manifestació en contra justament de tot aquest seguit d'assassinats i d'agressions dels darrers dies. Centenars de persones les que s'han reunit aquest vespre i nit passades al centre de Barcelona a la plaça Sant Jaume per cridar en contra de la violència envers les dones. Amb el lema Ni una menys, ni una més, l'entitat Novembre Feminista va reunir centenars de persones, ho dèiem, ahir al vespre i nit per denunciar aquest repunt d'assassinats i agressions dels darrers mesos. Recordem que el 2022 ha acabat amb 48 dones assassinades a l'estat a mans de les seves parelles, exparelles, però el cas és que d'aquestes una quarta part van morir assassinades el mes passat, només el mes de desembre. A la manifestació, a banda dels organitzadors, també hi van participar des de les administracions la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, o l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que van demanar un esforç a la societat per posar fi a aquesta xacra.
Un missatge pel conjunt de la societat. No erradicarem les violències masclistes fins que no acabem amb el patriarcat. I en aquest erradicar el patriarcat el que cal és un canvi cultural profund, una transformació social en el que tothom s'ha d'implicar de manera activa.
Hem de combatre aquest masclisme cada dia a tots els àmbits, evidentment des de la política, però des de tots els àmbits de la societat, també des dels mitjans de comunicació. Crec que avui és especialment important començar el 2023 condemnant tots i cadascun d'aquests assassinats.
Això sí, unes paraules que, tot i compartir objectiu amb les entitats feministes, contrasten una mica amb les dels organitzadors d'aquesta protesta, ho dèiem ara, que, de fet, apuntaven precisament a les administracions i a la seva manca d'actuació, Agustí.
Sí, Novembre Feminista va reclamar més esforços en prevenció i educació per evitar els crims masclistes i la seva portaveu, Dolor Pulido, va exigir a les autoritats, tant als ajuntaments com a la Generalitat i al govern espanyol, que posin tots els recursos que calguin per frenar les agressions i els assassinats.
S'ha d'actuar, protegir, donar recursos a les dones, veure que estan vivint situacions de violència, i l'altre punt clau és el tema de la prevenció. En una gran part passa per l'educació, per la coeducació, per educar en una societat amb valors d'igualtat entre dones i homes.
El col·lectiu creu que la resposta institucional davant l'auge d'assassinats masclistes no ha estat prou contundent fins ara.
I una prova més que el degoteig de casos de violència masclista no té aturadors, que gairebé cada dia en coneixem algun de nou. Ara a Terrassa, on la justícia investiga un agent dels Mossos d'Esquadra que hauria agredit sexualment a una dona trans.
El Departament d'Interior l'ha suspès de sou i feina i Afers Interns ha dut el cas a un jutjat perquè investigui si hi ha delicte. L'agent, que forma part de la Brimo, va quedar amb la dona a través d'una aplicació de cites, segons explica el periòdico. Després, ella va denunciar que havia ha patit una agressió a comissaria.
I va ser que els Mossos d'Esquadra també investiguen una possible agressió homòfoba en un tren a Barcelona. Hi ha 4 persones detingudes, 3 homes i una dona, que haurien agredit 2 nois per la seva orientació sexual. A les 2 víctimes les van atendre en un centre mèdic i els detinguts estan acusats dels delictes d'amenaces, odi i lesions lleus. Entre tots 4 sumen 28 antecedents policials per diversos delictes. Aquest matí justament en parlarem de la violència sexual, però també de la violència cap a les dones, cap a col·lectius minoritaris o minoritzats, com poden ser també el col·lectiu LGTBI. Al món a RAC1 conversarem amb la psicòloga experta en educació sexual, Anna Salvia, i la psicòloga, psicopedagoga i sexòloga experta en educació sexual en adolescents, Vanessa Rodríguez, sobre aquest augment, ho dèiem ara, especialment de les agressions sexuals, dels assassinats masclistes i sobretot de l'afectació que està tenint també especialment en noies menors d'edat. Són les 6 del matí, 40 minuts. <totipos> Tot matí, en què també us expliquem que la Generalitat ha tornat a reunir el comitè assessor del Covid arran de la nova amenaça que suposa l'explosió de contagis de coronavirus a la Xina. La trobada es va fer ahir amb l'objectiu, com va anunciar la setmana passada el Departament de Salut, d'extremar la vigilància del virus. En cap cas, per aprovar més restriccions, això sí, amb els ulls posats a l'arribada de vols del gegant asiàtic a partir de dilluns vinent a l'aeroport de Barcelona.
Tot i això, el govern espanyol assegura que fins ara no s'ha detectat cap positiu per Covid entre els primers passatgers que han aterrat a Madrid. Des de dissabte se'ls pren la temperatura i se'ls fa un test d'antígens i avui s'hi sumarà una altra mesura més. Se'ls demanarà també el certificat Covid. La ministra Raquel Sánchez assegura que les mesures són efectives.
Vamos a seguir aplicando esos controles, como no puede ser de otra manera, pero desde aquí insistir, transmitir un mensaje de tranquilidad al conjunto de la ciudadanía. Nuestra red de aeropuertos, y hablo por lo que corresponde a este ministerio dentro del marco de sus competencias, está preparado, tiene la experiencia, tiene el conocimiento.
Uns controls preventius als aeroports que també s'estan fent a Itàlia, als Estats Units, a Israel o al Japó, entre d'altres països.
Això pel que fa a l'emergència del coronavirus, amb aquest augment de contagis exponencial a la Xina, però ho hem anat revisant, repassant les últimes setmanes. A Catalunya preocupen també la resta d'infeccions respiratòries. De fet, per exemple, teníem el pic de la grip setmanes enrere. Doncs bé, les farmàcies confirmen l'increment de l'afectació d'aquestes malalties les últimes setmanes i, de fet, avisen d'un problema d'abastiment de xarops. La Federació d'Associacions de Farmàcies informa que són molts els pacients que hi van preguntant sobre Covid, sobre grips i refredats aquests dies. El seu president, Antoni Torres, ho explicava aquesta nit passada al 9C de RAC1.
Sobretot el que és patologia respiratòria, tot el que són inhaladors, perquè hi ha també molta bronquitis, molta bronquiolitis en adults, en nens, moltes pneumonies, o sigui, tot el que és pit, molta tos, però el que tenim problemes és amb els xarops. Els xarops, en general, tenim problemes, perquè és que no n'hi ha. Ni xarops per la tos, ni xarops per la mucositat.
Torra reconeix que dies enrere les farmàcies van tenir un problema d'abastiment amb inhaladors. Tot i així, deixa clar que els pacients no es quedaran sense medicaments perquè hi ha alternatives. I de la crònica política, molta atenció al meló que va obrir ahir la nova magistrada del Constitucional de tarannà progressista, Maria Luisa Segoviano, i que ja ha generat força polèmica a Madrid. En una entrevista a Onda Cero, Segoviano, que s'estrena al càrrec, veu possible que el tribunal estudiï el dret a l'autodeterminació a l'estat espanyol, per exemple, per Catalunya. La magistrada progressista, escollida pel Consell General del Poder Judicial, considera que el Constitucional no pot vetar cap tema, però admet que és una qüestió molt espinosa. Detalls des de Madrid. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia, Maria Luisa Segoviano, una de les 7 magistrades progressistes que actualment té el Constitucional, creu que el tribunal ha d'estudiar qualsevol tema que els arribi sobre la taula, també el dret a l'autodeterminació. Tot i això, Segoviano avisa que analitzar-lo no vol dir donar-lo per bo.
Pienso que ese es un tema muy complejo, sumamente complejo. Es un tema con muchas aristas que hay que estudiar. Yo no hay que rechazar de entrada nada, nada. Pero eso no quiere decir que se admita. Yo creo que eso hay que tenerlo muy clarito, ¿no? Es decir, no, eso es que dice, mira, no, vamos a verlo despacio.
De fet, la magistrada recorda que el dret a l'autodeterminació arrossega un debat molt i molt enrevessat i molt tècnic, que per tant no es pot resoldre en un parell de dies. Per això Segoviano avisa que no tindria massa sentit que el nou Constitucional, tot i ser de majoria progressista, portés la contrària al propi tribunal, que en altres ocasions ja ha resolt sobre aquest tema.
Gràcies, Arnau. I una de les paradoxes, per cert, d'aquesta polèmica és que justament aquesta magistrada que ha obert la Caixa dels Trons a Madrid, almenys per una part política ideològica, és que Maria Luisa Segoviano la va anomenar, la va proposar al costat conservador dels magistrats del Consell General del Poder Judicial en la votació que, recordem-ho, van fer la setmana passada i amb la qual van desbloquejar l'elecció dels jutges, l'actualització del Tribunal Constitucional. Ara bé, declaracions de Maria Luisa Segoviano a banda, la Moncloa treballa per escenificar una vegada més l'aturada del procés sobiranista, la seva mort, com també ha dit Pedro Sánchez les últimes setmanes. L'objectiu és fer-ho amb la trobada bilateral que faran els executius espanyol i francès d'aquí a 15 dies. El lloc per la reunió no és pas casual, es farà a Barcelona i, segons fonts de la Moncloa que cita avui La Vanguardia, el motiu principal és justament la voluntat d'escenificar que hi ha normalitat institucional a Catalunya, que el procés és aigua passada. Una cimera, doncs, a la capital catalana dels dos governs estatals en què administrativament està separat el país. Les fonts del govern espanyol també diuen que un altre dels motius és la voluntat de reforçar el paper clau que tindrà el port de Barcelona després de l'acord per fer, recordem-ho, una canalització subterrània des de la capital catalana i fins a Marsella per transportar hidrogen verd, una de les energies de futur, cap al centre d'Europa. Són 6:45 del matí. Més qüestions. El govern espanyol fa un cop de porta a la rebaixa de l'IVA del peix i de la carn. La Moncloa defensa que amb les mesures aprovades fins ara, que no inclouen pas aquestes rebaixes, sí que ho inclouen, per exemple, per aliments bàsics com el pa o el xec de 200 euros per famílies vulnerables, que amb això ja n'hi ha prou. Ho deia ahir la ministra de Transports, Raquel Sánchez.
Es evidente que siempre podemos ir a más, ¿no? Que toda medida es bienvenida, pero desde luego yo creo que con estas medidas estamos demostrando que este es un gobierno que planta cara a la situación, que desde luego adopta todas las medidas que son necesarias y que queremos ayudar a la ciudadanía.
Declaracions de Sánchez coincidint amb l'entrada en vigor de la mesura que ja es nota, de fet, a les lleixes dels comerços. Segons un càlcul que ha fet La Vanguardia, baixa el preu de molts aliments. De fet, suposa una rebaixa del 4,5% aproximadament, Agustí, del cost d'un que vas d'anar a comprar.
Sí, per fer aquest càlcul, el diari ha analitzat el preu de productes com una garrafa d'oli, un quilo d'arròs, una barra de pa o una dotzena d'ous. El canvi ha obligat els supermercats a adaptar a correcuita el preu dels productes i els clients també han hagut de revisar amb més atenció al seu tiquet de compra.
Més qüestions. La venda de cotxes a Catalunya ha caigut a la meitat en només 5 anys. La incertesa econòmica, la inflació i la crisi de semiconductors van fer que l'any passat es matriculessin poc més de 100.000 cotxes al país. Això és un 8% menys que l'any 2021, però és que és pràcticament la meitat dels més de 190.000 vehicles que es van matricular l'any 2017.
Són dades de la patronal ANFAC que també destaquen la crescuda dels vehicles elèctrics i híbrids. Tot i que les matriculacions de cotxes que funcionen amb gasolina va caure un 18% respecte al 2021 i els de dièsel van fer un 29%, la tendència és la contrària pels vehicles menys contaminants. Els cotxes elèctrics, híbrids i de gas van augmentar les vendes en un 11%. Tot i així, com dèiem, en total el 2022 es van vendre 9.000 cotxes menys que l'any anterior. De fet, fins i tot es van vendre menys cotxes que el 2020, el primer any de pandèmia. Principalment, segons la patronal, per la crisi de microxips, els problemes logístics i la inflació. Tot plegat, problemes que creuen que encara afectaran el pronòstic per aquest 2023. L'ANFAC és poc optimista, tot i que esperen que les cadenes logístiques i de producció es normalitzin al llarg d'aquest any.
I la campanya de rebaixes, que començarà just l'endemà de Reis, podria generar 35.000 llocs de treball. Això representa un 12% més que l'any passat. És la previsió del portal Adeco, especialitzat en ofertes laborals, que apunta que la creació d'ocupació serà més gran a Catalunya que qualsevol territori de l'estat espanyol.
L'àrea de Barcelona encapçalaria la contractació amb més de 27.000 llocs de treball. A les comarques de Girona i el Camp de Tarragona i l'Ebre, l'oferta seria d'unes 3.200 places i a Ponent unes 1.300. Unes previsions, apunta Adeco, més optimistes que les de Nadal o del Black Friday. L'altra cara de la moneda, però, és que un 90% d'aquests llocs de treball seran temporals. Només el 10% restant seran fixos o discontinus.
A aquesta hora del matí, temps també per situar-nos al Brasil, perquè milers de persones continuen fent cua, i allà ja és plena matinada, al voltant de l'estadi del Santos, per poder acomiadar-se de Pelé, aquí, enterrant aquesta tarda. La fila per entrar-hi és tan llarga que, de fet, les autoritats donen per fet que tothom no hi podrà accedir abans de les 2:00 PM, hora catalana, que és el moment en què és previst de tancar les portes per poder portar el fèretre cap al cementiri. Detalls amb el corresponsal de RAC1 al Brasil, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. Desenes de milers de persones ja han passat per l'estadi Vila Belmiro de Santos per acomiadar-se en primera persona del rei Pelé, aprofitant les 24 hores que estarà oberta la capella ardent. Ahir la fila per entrar va arribar als 2 km i una espera de 3 hores sota un sol de justícia i 30 graus de temperatura. L'arribada d'aficionats ha continuat durant tota la nit i segueix ara a primera hora del matí. Ahir, diverses personalitats, com el president de la FIFA, el president de la Conmebol, tota la plantilla del Santos i exjugadors i companys de Pelé es van apropar a l'estadi per dir-li adeu per última vegada. El president de la FIFA, Gianni Infantino, va dir que l'entitat vol proposar a totes les federacions afiliades que dediquin el nom d'un estadi de cada país a Pelé.
Vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero que nombran un estadio con el nombre de Pelé. Creo que los jóvenes en el mundo entero, las futuras generaciones, tienen que saber i recordar-se de quién era Pelé.
Aquest matí està prevista l'arribada del nou president del país, Lula da Silva, abans que tanquin les portes a les 2:00 PM, hora catalana. Posteriorment, el fèretre anirà al cementiri, passant abans per davant la casa de la mare de Pelé, dona Celeste, de 100 anys. El funeral estarà restringit als familiars i amics més pròxims.
I com ara sentíem, el nou president del Brasil, Lula da Silva, té previst de visitar avui aquesta vella. Serà després d'agafar possessió del càrrec i d'haver tingut un primer dia de govern molt intens. En poques hores, Lula ha revocat algunes de les decisions més polèmiques adoptades pel president sortint, per Jair Bolsonaro. Per exemple, amb un enduriment de l'accés a les armes i legislant per tornar a protegir l'Amazònia, Pau.
Lula da Silva ha posat la directa i no ha esperat ni 24 hores per anul·lar algunes de les decisions més polèmiques que va prendre Bolsonaro com a president. Lula va firmar 52 decrets i 4 mesures provisionals en el seu primer dia a la presidència. Entre els principals decrets adoptats destaca l'anul·lació d'una sèrie de mesures que facilitaven l'accés a les armes i a munició per part de la població i ha suspès pel moment l'obertura de nous clubs i escoles de tir. També va anunciar el retorn del Fons Amazònia, un fons d'uns 600 milions d'euros financiat principalment per Noruega i Alemanya per impulsar projectes de defensa i conservació de l'Amazònia i ha prohibit qualsevol tipus de mineria a la regió. A més, Lula va revocar el procés de privatització de 8 empreses estatals que ja estaven en marxa, entre elles la petrolera Petrobras i els Correus, i també va anul·lar una llei que permetia escoles especials per alumnes amb discapacitats i classes separades, sense convivència amb altres alumnes, mesura de Bolsonaro molt criticada per especialistes perquè causa segregació i viola el dret a l'educació inclusiva.
I un parell més de punts de la crònica internacional, un altre d'un comiat, si parlàvem de Pelé, l'altre el papa emèrit Benet XVI. Més de 65.000 persones es van acomiadar ahir d'aquest pontífex, l'emèrit, durant el primer dia de Capella Ardent al Vaticà, un nombre de visitants que va superar les expectatives de la delegació del govern italià, que de fet n'esperava per ahir tot just la meitat. I a Rússia, una onada de crítiques cap al president Vladimir Putin després que un atac ucraïnès a la regió de Donetsk la nit de Cap d'Any matés com a mínim 63 soldats de Moscou, un dels atacs més letals d'Ucraïna d'ençà que va començar la guerra. Una xifra, però, que aquesta és la que confirma el Ministeri de Defensa rus. Ucraïna multiplica per 6 les baixes. El bàndol rus parla de 400 militars morts del Kremlin amb aquest atac, Agustí.
Sí, uns números que ja donen per bons diverses veus dins del mateix de Rússia, que critiquen, a més, que els morts no haurien estat soldats professionals, sinó ciutadans obligats a mobilitzar-se. Fins i tot diversos canals i blocs pro-Kremlin s'han mostrat indignats per la notícia i qüestionen les informacions oficials que dona el govern de Vladimir Putin, a qui recriminen que, a més, demanés sacrificis a la població en el seu discurs d'any nou. Algunes veus polítiques van encara més enllà, com el vicepresident de l'Assemblea de Moscou, Andrei Medvedev, que creu que és textualment criminal prendre's l'enemic per burro i que demana explicacions per les males perspectives que la guerra té per Rússia.
Hem arribat així a 7 minuts per les 7 del matí, de seguida els esports.
RAC 1. Aquest Nadal MotoGP és el regal. Al setembre de 2023 tens una cita amb el Gran Premi Monster Energy de Catalunya de MotoGP al circuit de Barcelona-Catalunya. Compra ara i beneficia't d'un 20% de descompte en l'abonament de 3 dies. Només fins al 5 de gener. Entrades a la venda a circuit.cat.
Un regal amb el qual mai no s'acaba la diversió perquè té centenars de jocs per nens i grans? Doncs esclar, la Nintendo Switch. Fins al 5 de gener, endú-te-la en oferta al Cort Inglés per 319,90 euros. I estalvia 30 euros en comprar-la amb el joc Switch Sports. Unitats limitades. El Cort Inglés. A la botiga web i app.
Comença l'any descobrint la suavitat del raïm merlot amb la nova selecció de vins de Gourmet La Vanguardia. Faisà 2021 de vins de taller, Merlot 2016 de Mar Rodó i la Clau de Volta 2020 de Cabas Hill. 6 vins negres valorats en 79 euros, ara per només 49. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Aravin.
Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
69.060-69060.
Sèrie
4004.
Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1.
6 minuts i clavem les 7.
Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
Aquest espai espai són els esports amb l'Albert Pedrol i comencem parlant del derbi entre el Barça i l'Espanyol del cap de setmana passat perquè continua portant cua i ara juga als despatxos. El club blanquiblau no tira la tovallola i ara ha impugnat el partit elegant alineació indeguda de Robert Lewandowski. Aquí un tribunal de Madrid va aconseguir, recordem, la cautelar a una sanció de 3 partits que en un inici li impedia justament de jugar davant de l'equip blanquiblau, Albert.
Sí, i en aquest sentit tot apunta que el comitè de competició desestimarà la impugnació que ha presentat l'Espanyol. Aquí el mateix comitè va sancionar amb 3 partits en la jornada anterior. Parlem de Lewandowski, això va passar al camp de l'Osasuna per una doble groga i per un gest del polonès que es va entendre com un menyspreu a l'àrbitre del partit, Gil Manzano. El Barça va acudir a la justícia ordinària i li van donar una cautelaríssima i ara l'Espanyol treu foc pels queixals, malgrat que va sortir amb un punt del Camp Nou. Tot i això, l'advocat especialitzat en dret esportiu Josep Vandellós diu al Tudres de RAC1 que no creu que el recurs dels blanquiblaus prosperi.
Ho entenc com una acció de cara a la galeria. No crec que aquesta acció tingui més recorregut. El tema de l'alineació indeguda es limita a un supòsit molt clar, no? Que és quan un jugador participa en un partit sense complir els requisits reglamentaris, que són tenir una llicència i no estar suspès. En aquest cas, té una llicència i no estava suspès perquè el jutge central del contenciós administratiu va suspendre la sanció.
El que defensa l'Espanyol és que el davanter polonès hauria d'haver complert almenys un partit de sanció per la doble groga que va veure a Pamplona. Per la seva banda, el Barça podrà continuar comptant amb Lewandowski mentre el Tribunal d'Arbitratge de l'Esport no es pronunciï sobre la cautelar. Per tant, ara com ara, sí que podria jugar al camp de l'Atlètic de Madrid aquest cap de setmana. A més, la sanció no afecta la Copa.
I parlant justament de la Copa i de l'Espanyol, els blanquiblaus juguen avui el seu partit de 16ens de final contra el Celta.
A les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, el partit el podreu seguir en directe des d'un quart d'hora abans a RAC1. Més tard a les 9 el Madrid visita el camp del Cacereño d'Extremadura, equip de la tercera categoria del futbol espanyol. A Anglaterra, el Liverpool va perdre contra tot pronòstic 3-1 al camp del Brentford i es despenja de la lluita per la Premier. Ara té 17 punts menys que l'Arsenal i 10 menys que el City. I en bàsquet el Barça ha atrapat el Real Madrid al capdavant de la Lliga després de guanyar els blancs de 9 punts.
I fem uns quants punts més. Comencem parlant de futbol americà, Albert.
Sí, perquè hi ha un jugador que està ingressat en estat crític a un hospital de Cincinnati després de rebre un cop fort al pit aquesta matinada en un partit que jugaven els Buffalo Bills i els Cincinnati Bengals. Es diu Damar Hamlin, té 24 anys i s'ha desplomat en una jugada que ell mateix havia, en què ell mateix havia plecat un jugador rival. En tenis, el diari The Times publicava ahir que Martina Navratilova té càncer de mama i una altra de gola. L'extenista txeca, una de les millors de la història, amb 18 Grand Slams, començarà el tractament en els propers dies a Nova York, però els dos càncers tenen bon pronòstic. I al Dakar tenim en marxa la tercera etapa. Carlos Sainz lidera la classificació en cotxes. En canvi, el líder en motos és el nord-americà Klein.
Atenció, Ocasión Plus obre botiga Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
I a 2 minuts per les 7 del matí, temps per la recomanació de la Gemma Herrero.
Hoy se estrena la tercera temporada y si no has visto las dos primeras, este es el momento de descubrir una de las mejores series de la BBC de los últimos años. Estoy hablando de Happy Valley, el drama policial creado, dirigido y escrito por Sally Wainwright, que ha arrasado en los BAFTA y cuya tercera temporada ha sido anunciada en el Reino Unido como un gran acontecimiento. La protagonista es Catherine, una sargento de policía, una abuela, que cría a su nieto después de que su hija se suicidara tras ser violada. Y hasta ahí para no hacer spoilers. Es mejor que no sepas nada, pero el personaje protagonizado por la fantástica actriz Sarah Lancashire es uno de los mejores papeles femeninos que puedes ver. La serie te atrapa, te engancha y no te suelta. Es una maravilla. Happy Valley está en Movistar Plus.
Gràcies, Gemma. I ara temps pel diàling. Com cada matí, arribem a les 7 en punt amb el diàling i amb el Ramon Bartolí. Bon dia, Ramon.
Hola, Nil, bon dia. Escoltem el Toni Clapés, el versió donant pas a un butlletí informatiu amb els papers que no tocaven.
Les 6 de la tarda, 9 minuts. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
El Congrés ha aprovat... No, aquest és el dona pas, perdona.
Aquest
de,
és el d'abans.
De la C, de la 5, veus? Bueno, passa, ja passa, tots. Demà el diàling i ja està. Així és el meteoròlogo que es dedica al diàling tindrà feina.
Gràcies i endavant.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A vender mi cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, venda el cotxe a vender mi cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.